Doncs anem a analitzar les expectatives econòmiques del nou curs, de l'evolució econòmica i també de l'ocupació i del creixement i pressupostos a nivell europeu i de com ens afectaran, de fet, a tots els ciutadans la situació econòmica i les derivades que es puguin desprendre. Saludem a Ferran Brunet, ell és professor d'Economia Europea de la Universitat Autònoma de Barcelona i responsable d'Economia i Empresa de Societat Civil Catalana. Ferran, molt bon dia.
Hola, bon dia, Quim.
Com es preveu en els propers mesos? Perquè es parla de moltes formes de recuperació. Al principi es parlava de V-baixa, després es va parlar del logotip de Nike, es parla de doble V-baixa, de la temuda L. No sé com ho veus.
Jo ho veig més com el logotip de Nike. Uh-huh. La baixada ha estat extraordinària en el primer i segon trimestre i ho serà també en els següents del 2020. Fixa't que han caigut per sobre del 30% el producte interior brut, uh-huh. el qual, òbviament, no s'ha produït mai des d'ADUC, tampoc amb la crisi del 29, que va ser més petit en aquest sentit. No? Òbviament, són circumstàncies ben diferents, perquè avui estem en unes circumstàncies de consum massiu, de producció massiva, amb una alta tecnologia, amb digitalització, amb una economia de serveis i, sobretot, amb sistemes de protecció social que apaivaguen a l'efecte negatiu. Aleshores, des del punt de vista estadístic, clar, els propers trimestres hi haurà un creixement relatiu a la davallada dels anteriors, però sempre ens haurem de referir a comparar les estadístiques no amb el que ha passat l'any 20, sinó amb el que va passar l'any 19. Mm-hmm. Hi haurem de comparar el 21 amb el 19, no? I en aquest sentit, doncs, el 21 jo crec que, vaja, creu que estarà per sota del 15% del nivell del 19.
Mm-hmm. O sigui, que encara tindrem un 15% per recuperar, per, diguéssim, igualar el producte interior brut que teníem abans que desgastés la Covid-19.
Exactament. Mm-hmm. Clar, aleshores, l'important és la repercussió social.
Correcte. Això com es traduirà en la societat, en l'economia, en els llocs de feina? Perquè suposo que ara hi ha moltes empreses que potser començaran a tancar, i han començat a tancar moltes relacionades amb el sector serveis, però potser ara, veient les dades que venen, potser tanquen més o comencen a fer les previsions de l'any 2021 i comencen a ajustar-se. No sé com ho veus.
Bé, hom diu que una quarta part de les empreses espanyoles estan en fallida tècnica. Aleshores, han estat aguantades per la posposició de pagaments i per els ERTEs, però això haurà de sortir en algun moment. Oi? Això s'haurà, podríem dir, de realitzar. Ho veiem ja en alguns llocs, en alguns indrets, alguns carrers de Barcelona, una tenda darrere l'altra, ja diu en lloguer, en venda, ja han tancat. Tu ens donaves una perspectiva interessant. És a dir, si el primer que ha tancat han estat alguns serveis, potser seguirà alguna indústria. I aquest és el problema general, no tant de Barcelona i Catalunya, sinó d'Espanya. És a dir, algunes indústries estratègiques estan tancant, perquè ja duien mala vida en els anys anteriors, en particular potser perquè els costos d'energia eren ben superiors a Espanya que en altres indrets, i aleshores, en un context d'economia global, aquestes empreses estratègiques, doncs, naturalment s'han situat en altres llocs. Per tant, tot plegat voldrà dir que la posició competitiva de Catalunya, d'Espanya, anirà pitjor. Anirà pitjor i, per tant, l'ocupació se'n ressentirà llargament. Ho veurem també des del punt de vista de la emigració i de la immigració. Ja veiem que hi ha alguns immigrants que tornen a casa i la fugida de joves catalans i espanyols continua.
Mm-hmm. És a dir, que baixarà el nombre de la població perquè la gent haurà d'anar a buscar-se la vida, diguéssim. No hi haurà tanta feina aquí i hauran de buscar, doncs, el seu futur.
Això és molt greu per Catalunya, haig de dir.
De fet, ja fa anys que això passava amb l'anterior crisi.
Fa anys que passa. Fixa't que ja en Vandellós, l'any 1934, va publicar el cèlebre Catalunya Poble Decadent, i encara mancava per venir a Catalunya les grans etapes de creixement econòmic que van ser, doncs, els anys 60 i 70. Però avui, quan mirem les dades demogràfiques de Catalunya, són esperverants. És a dir, no ens en sortim, sinó perquè les mares catalanes nascudes a l'estranger tenen una fecunditat 3 vegades més grans que les mares catalanes nascudes a Catalunya. Per dir-ho d'aquesta manera ben ràpida. Oi? A més, des del punt de vista sintètic, avui són més els catalans que surten de Catalunya, que van a viure a la resta d'Espanya, a la resta del món, que la resta d'espanyols que venen cap a Catalunya. És a dir, que ja tenim un saldo migratori net negatiu. Això per Catalunya és una novetat absoluta i, esclar, és molt greu. La gent, per dir-ho així, també, doncs, a Saragossa, que tradicionalment anaven més cap a Barcelona que no cap a Madrid, oi? A on van? Van a Madrid. I sobretot això, documentat amb dades, naturalment, oi? Es veu que els joves de major qualificació, oi? També són els que van cap a Madrid. Vull dir que realment ho tenim pelut. Tenim un escenari de decadència de Catalunya molt important, perquè té un substracte tecnològic, té un substracte industrial de desindustrialització, però a més aquí la inestabilitat política ha precipitat el desencadenament.
Tot i així, hem de, també, ser una mica optimistes, tenim les ajudes europees que s'han aprovat. Com a professor d'Economia Europea de la Universitat Autònoma de Barcelona, com ho valores? I com aquestes ajudes arribaran també a les empreses i com arribaran al gran consumidor?
Bé, el tema de les ajudes europees és molt bonic, és molt maco i és molt positiu. A veure, sintetitzem. Des del punt de vista primer, des del punt de vista qualitatiu, és el primer cop en aquests 60 anys d'integració europea, interestatal, que hom decideix emetre deute de la Unió Europea. Fins ara, diguem-ne, el finançament amb crèdit es feia a través del Banc Europeu d'Inversions o, per altra banda, del Banc Central Europeu. Però a partir d'ara, del 2020, s'emetrà deute de la Unió Europea. És allò que els americans en diuen al moment hamiltonià, en el seu cas de fa 200 anys, quan es va comunitaritzar el deute per causa de guerra contra els anglesos dels diferents estats que van formar els Estats Units. Aleshores, això es considera un moment fundacional important en el cas dels Estats Units i en el cas d'Europa també és un canvi qualitatiu important. Tanmateix, en quant a les quantitats, 750.000 milions, doncs, si ho comparem amb d'altres dades o amb d'altres fluxos que manega el Banc Central Europeu, és poc. És poc, però es finança d'aquesta manera especial i interessant. Aleshores, la descomposició dels 750.000 seran, doncs, més de la meitat amb crèdit i l'altra, diguem-ne, amb donacions. A Espanya, de tot plegat, li toca 140.000 milions d'euros.
Això és molt o és poc?
Perquè, és poc.
És poc, perquè per mi és molt, però vull dir, suposo que un país sencer pot acabar sent poc.
Òbviament, per una persona, 1 milió d'euros és moltíssim, podríem dir. Però, per al conjunt del país, fixa't que la fallida bancària anterior, la crisi del 2008, el que se'n diu el rescat de les caixes d'estalvi per Europa, van ser 40.000 milions d'euros. Per tant, això només són 3 vegades i una mica més. No? Quan, en canvi, no afecta en un sector, sinó que afecta el conjunt de l'economia. Ara, des d'un altre punt de vista, en sentit d'anàlisi, en sentit madur, hom no pot esperar que els problemes els solucionin els altres. I, per dir-ho així, menys encara la Comunitat Europea, perquè la Comunitat Europea és un gran projecte històric, una gran realitat històrica, però en termes quantitatius no substitueixen els estats. Oi? Aleshores, ens n'hem d'alegrar de poder participar d'aquesta comunitat que ens dona a tots un anclatge en la democràcia i en l'economia de mercat, però no podem esperar que ens arreglin tots els nostres problemes, sobretot els quantitatius, podríem dir d'aquesta manera. És a dir, que els avantatges de formar part d'Europa no és la quantitat de calés que puguem rebre, sinó la solidesa institucional que ens dona el formar part d'això. Per tant, en l'horitzó nostre, el risc financer més gran que tindríem és que per un excés d'endeutament del propi estat espanyol i de les seves comunitats, que totes elles formen també a l'estat espanyol, superéssim nivells de risc doncs, del 120-125% de producte interior brut en deute i que, per tant, les empreses de rating internacional, d'una manera, podríem dir, molt professional, haguessin de rebaixar el rating d'Espanya. Si rebaixa el rating d'Espanya, el tipus d'interès puja. I estem avançats a tipus d'interès plans, a vegades alguns països com Alemanya tenen tipus d'interès negatius, molt petits, estem avançats, inferiors a l'1%, però si se superés això, doncs voldria dir un forat financer molt gran i sobretot una malfiança absoluta. Clar, una cosa semblant que pot passar, perquè és una qüestió gairebé tècnica, quan arribes a un nivell d'endeutament, doncs procedeixen a això. Això s'extendria del sector públic o del deute públic al sector privat. Ara, aleshores, comença't a imaginar la degradació del rating doncs, d'empreses que ja van una mica justes, oi? I de bancs espanyols que també ja van una mica justos.
Però llavors, si calen més diners per pagar el que es deu, si la, diguéssim, qualsevol família, quan una família té una hipoteca i de cop i volta es compra un cotxe, ha de pagar més diners, necessita més ingressos. En la qüestió de l'Estat serien més impostos o reduir les seves despeses, no?
Doncs mira, normalment serà reduir les seves despeses. De fet, els seus ingressos ja s'hauran reduït. En el seu conjunt ja s'hauran reduït en una magnitud semblant al que s'ha reduït el producte interior brut, que ja hem assenyalat que és apoteòsica, i per tant hi haurà menys calés per procedir, i per tant hi haurà menys demanda per a les empreses. El problema de la crisi actual, en aquest sentit, o l'avantatge de la crisi actual en aquest sentit, és que, de la crisi Covid, estic parlant, és que no ha afectat, en principi, a l'estructura productiva, oi? No és una crisi d'oferta. No és que directament hi hagi un problema, com si hi ha en el cas de Catalunya, de desindustrialització o de canvi de la tecnologia, sinó que, pum, s'ha esfonsat la demanda. La producció, més o menys, s'ha aconseguit.
Una demanda mantenir, que quan això acabi, en principi tornaria, perquè el turisme, els turistes tornaran, si tot va bé. Vull dir, quan això s'acabi, s'acaba...
Sí, però, Aduc, si tot va molt bé, després d'un atzucac com aquest, el turisme et baixarà el 15%. Perquè l'alegria que hi havia per venir a Palma, de Mallorca, doncs almenys l'hauràs perduda, almenys en un 15%, perquè sempre quedarà, oi? A part que hi ha altres operadors turístics, que també d'altres llocs, que també s'han mogut, i per tant hauran capturat una part de la demanda que anava cap a Espanya. És a dir, que hi ha coses que en aquesta dita nova normalitat quedaran ja diguem-ne, com a definitives. Hi ha una reducció d'alguns aspectes de la demanda. Altres no, vull dir, al revés, no? Sabem, per exemple, que tota la demanda de material electrònic ha crescut i que hi ha cues, hi ha llistes d'espera per alguns productes, no? És a dir, que en el seu conjunt la producció més o menys s'ha mantingut, excepte algunes cadenes de subministrament, que seria, per exemple, en aquest cas de la informàtica, però, esclar, hi haurà algunes coses, sobretot alguns serveis, que sí que els afectarà a llarg termini, en aquesta nova normalitat.
Doncs Ferran Brunet, professor d'Economia Europea de la Universitat Autònoma de Barcelona, responsable d'Economia i Empresa de Societat Civil Catalana, gràcies per fer-nos aquesta radiografia. Anirem parlant durant aquesta temporada perquè, sens dubte, com dèiem al principi, l'economia aquest any tindrà un pes encara més fort del que acostuma a tenir en l'actualitat, i és important també ser una mica previsors per poder actuar de cara al futur. Ferran, moltíssimes gràcies.
Sí, senyor. Ànims.
Fins ara, igualment.
Endavant.
Gràcies.